Sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
Barbitúric.
Música de misteri per presentar un nou programa de, del que és això, o sigui, Barbitúric, el 107.2 de la FM, Ona Codinenca, 9 i escaig de la nit, diada futbolera una altra vegada, i és que tenim la sort, o la desgràcia, de tenir un equip punter a Europa que, doncs bé, molt sovint coincideix, que els seus partits coincideixen amb els nostres horaris d'emissió, però bé, és el que hi ha. Música de misteri, dèiem al començament, així una mica, no sé, rotllo James Bond, un ambient així una mica raro, que ens acompanyarà al llarg del programa d'avui i que és el disc convidat d'aquesta setmana. Xavi, bona nit. De què estem parlant?
Hola,
què tal?
Estem parlant d'un dels mestres, de Joe Satriani, i el disc Professor Chachafunkilus and the Mysterion of Rock.
Vale, ara torno-m'ho a repetir que no m'entenc res.
No, i t'explicaré de què ve això.
És broma.
Si voleu saber, t'explico de què ve això.
Sí, si de cas que s'hi afegeixi el Marc, també, bona nit.
Hola, què tal?
Què tal? Vosaltres mateixos.
Sergi, us explicarà bé.
El Xavi.
Ai, el Xavi, perdó.
Chachafunkilus és una extensió del nickname que utilitza el Satriani, que és Satch.
Sí.
O sigui, de moment, Professor Chachafunkilus vol dir...
Ell,
professor jo, vale? I Mysterion és una paraula grega que vol dir alguna cosa que no pot ser coneguda fins que ha sigut revelada.
Fins que ha sigut revelada, sí senyor.
O sigui que professors a Funquilos and the Mysterion of Rock.
Sí senyor, que crac, no? I tot això t'has après?
Tot això m'ho sabia abans de venir.
Sí.
És el 12è d'estudi en solitari de... Ah. Clar, dels mil que deu haver tret aquest home...
Joe Satriani. Què podem dir de Satriani que no sapiguem? Voleu afegir alguna coseta més?
Home, del disc està acompanyat pel Jeff Campitelli, que l'acompanya molt sovint.
Amb la majoria de discos i a totes les gires.
A la bateria i al baix el Matt Bissonet. O Bissonet.
Bissonet.
El curiós d'aquest bateria és que el porta acompanyant des de que va començar a gravar el primer àlbum, el 84. Mm-hmm. I es tracta d'un amic de l'infància de col·legi.
El Campitelli, estem parlant.
Sí. I que, bueno, també s'ha donat el cas que és un bon bateria. Mm-hmm. Però és curiós que dos companys de col·legi, des de petit, doncs...
Com a anècdota o curiositat, comentàvem ara abans d'entrar en antena que en aquest àlbum també col·labora, de forma molt breu, sembla ser, el fill de Joe Satriani.
Sí,
és cert, no?
Una introducció de saxo en una cançó. Però res, una cosa molt simbòlica.
La quarta cançó toca el saxo tenor.
Saxo tenor. Mm-hmm. Vaja, no li ha sortit guitarrero o...?
No.
Hosti, ha de ser una mica... Poder el nano sota la pressió de tenir un pare tan bo, saps? De no arribar a ser igual que ell...
Bé, troco el saxo per si de cas.
Per si de cas. Però bueno, tenir un pare com el Satriani i fotre't amb aquests berenjenals musicals també és una mica arriscat, és el que s'ha de dir. Molt bé, doncs aquest és el disc que ens acompanyarà al llarg d'avui, un programa doncs, que, com la majoria dels nostres oients ja sabeu, ve carregadíssim de notícies, d'agenda musical, de molta, molta, molta música i una vegada més de la nostra secció estrella del programa, que és la Fons de la Sílvia. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé.
Si de cas ens podries tornar a llegir la frase amb la que ens vas deixar intrigats la setmana passada, ja aviso que si la Sílvia de normal és trencadora, avui ho trenca tot. Avui sí que ho trenca tot, eh? Jo he pogut adivinar-ho, m'ho ha confirmat, em vaig quedar petrificat quan realment em va confirmar el què. Però bé, ja us dic que avui trenca esquemes, barres, parets i fot la ràdio a terra.
Bueno, quan ho escolteu semblarà que no estiguem fent barbituri.
Bueno, sí, això és un bon indici perquè pugueu intuir cap on van els tiros. Llegeix-nos la frase, Sílvia, sisplau.
El pop és una cosa que hoy está aquí y mañana ya no.
De l'any?
És una frase que es va dir el 2004, però el disc és bastant més antic, és del 1976.
Del 76. Aquí hi ha uns anyets, Marc?
Gràcies, gràcies. Sí, és un nou any, és un gran any.
El disc ja té uns anyets. D'acord, doncs sense més preàmbul, si us sembla, ai que em maten. Sense més preàmbul, si us sembla, anem ja amb les notícies d'avui. Aixequem una miqueta aquesta música tan ben parida que ens ha col·locat el Xavi d'inici i ens anem ja directament a les notícies.
Agenda.
Doncs vinga, som-hi, va. Agafem la guitarra i arrenquem aquesta secció de notícies d'avui. Avui ja us aviso, hi ha una miqueta de tots, però més aviat tirant a negatiu. M'hem follejat una mica abans i tots hem coincidit que déu ni duret les notícies d'aquesta setmana. Però comencem per una gira, la gira peninsular de Evergrey. El grup de Suècia estarà el pròxim mes de maig rolant per la península en un bon nombre de llocs i de dates. Serà una bona oportunitat perquè la banda pugui presentar al públic el que fins ara és el seu últim disc, titulat Turn. Evergrey té una programació... A veure... Exacte. Té una programació que comença el 26 de maig a Llodio, el 27 de maig a La Corunya, el 28 de maig a Benavente, això és Portugal, però bé, està a la voreta, el 29 de maig a Albacete, el 30 de maig a Madrid i el 31 de maig acaba la gira peninsular a Barcelona, més concretament a l'Hospitalet, a la Sala Salamandra. 31 de maig, Sala Salamandra, Hospitalet de Llobregat. No posa ni hores ni preus. Suposo que la seva pàgina web deu estar penjat i deu haver-hi molta més informació. Però bé, una bona notícia, perquè els Evergrey feia ja un parell o tres anys, si no m'equivoco, que no passaven per aquí. I bé, no l'he escoltat, però m'han comentat que el seu últim disc val molt la pena, que és un dels millors treballs que podia treure la banda i és molt recomanable anar-los a veure, perquè el que sí que és veritat és que tenen un directe impressionant. Si et sembla, Xavi, anem amb un tema dels Evergrey, que l'he demanat jo expressament. No és d'aquest últim àlbum, però sí que és veritat que és un... És de l'àlbum Recreation Day i és un temazo. Es diu Fragments, oi Xavi? I el tenim a punt.
Tens mal de panxa? Barbitúric 200 en càpsules. El medicament que ho cura tot, menys el mal de cap.
Bona música, bona música. Alegre, sobretot. Alegre perquè el que ve ara, doncs no ho és gaire. Hem de lamentar aquesta setmana dues morts relacionades amb el món del rock. La primera, que ja la tenim confirmada, perquè de fet ja es rumorejava la setmana passada, però hem esperat que es confirmessin els rumors i desgraciadament s'han confirmat. El cantant de Tip O Negatif, en Peter Steele, doncs s'ha mort. El teclista de Tipo Negatif, passo a llegir el comunicat, en Josh Silver, que és el baixista de la banda, ha confirmat que en Peter Steele, doncs, que també va ser en la seva primera època baixista, cantant i teclista de Tipo Negatif, vale, doncs, va morir la setmana passada. No hi ha encara dades oficials que puguin resumir les causes de la mort del corpulent músic, eh? Per aquells que no, encara no l'associeu, és un tio que poder fotir a 2 metres, 2x4, saps? Aquell, el típic, amb unes grenyes fins a mitja esquena, feia impressió. Els rumors apunten a una parada cardiorrespiratòria i val a dir que Steele, doncs, tenia actualment 48 anys. Mistress Julia, de Fuse TV, va escriure a la seva pàgina de Twitter que havia parlat amb el guitarrista de Tipo Negatif, en Kenny Hickey, just abans de la mitjanit a Nova York, i va confirmar, doncs, que el rumor era cert, val? Que va ser un dels primers a descobrir el cos de Peter Steele. L'editor de la revista Revolver, en Brandon Geist, va postejar a Twitter també que bé, ha escoltat, doncs, altres reports sobre la situació, i ell deia, doncs, espero que siguin falsos, però la font és bona. Es va crear tota una rumorologia, tot això estic parlant de la setmana passada, i aquesta setmana, doncs, s'ha confirmat que sí, que realment, doncs, era cert, no? la mort d'en Peter Steele. Destacar que és una mica paradoxal el fet de que l'ex Carnivore ja hagués fet broma una vegada sobre la seva mort fa uns 5 anys, on va publicar una notícia falsa on anunciava, doncs, que s'havia mort, va publicar una esquela en un diari amb la conseqüent convulsió en el món del rock. Aquesta vegada, per això, malauradament, no ha sigut una broma, sinó que ha sigut real. Fins i tot hi ha hagut gent que quan li van dir que s'ha mort el Peter Steele, havia dit, bé, una altra vegada fotent el gilipolles, i no, aquesta vegada ha anat de debò. Aquesta és la primera, i en tenim una altra, eh? Per això he dit, menys mal que la música és alegre, que si no... El baixista de la banda Pretty Boy Floyd, en Vinnie Chas, doncs també s'ha mort el passat cap de setmana. No sabem tampoc amb exactitud les raons de la mort, ja que la família, doncs, vol mantenir-les en secret. Però sembla ser que en Vinnie Chas va caure malalt de cop i volta la setmana passada, i el dilluns van trobar ja el seu cos sense vida a casa seva. La mort ha sigut confirmada per Ariel Styles, que és ex-guitarrista de Pretty Boy Floyd, a la seva compte de Facebook. Vull dir que també surten mitjans com Twitter, com Facebook, però és que són els únics que tenim per confirmar aquestes coses, perquè oficialment tant la de Peter Steele com la de Vinnie Chas, doncs, no han sigut confirmades del tot. O sigui que és cert, han confirmat el rumor, però no hi ha dades oficials confirmades. Fins aquí la crònica negra del programa d'avui. Si us sembla, anem amb una miqueta de música per animar una mica el cotarro, perquè ens hem quedat tots com una mica pillats. Què tenim, Xavi?
Pues anem d'una petició teva, una petició del Marc.
Va.
Sí, va.
Que ha volgut portar Megadeth.
És que parlant l'altre dia de Megadeth, de l'àlbum Endgame, va sortir que la gira actual toquen tot l'àlbum de l'any 90.
El Rust in Peace.
I hem pensat en posar un tema en aquest àlbum, que és el que els va pujar a l'estrellat.
Quin tema posarem?
Si vols posar el número 2, el Hangar.
Hangar, el track 2 del Rust in Peace.
Sí.
Doncs el posem i després comentem una mica la jugada, que tenim alguna coseta per comentar-vos també. We'll be right back.
Escolta'ns cada dimarts a les 9 del vespre o visita'ns a www.barbituric.blogspot.com.
Grans, grans, Megadet. Teniu algun parell d'anècdotes que comentàvem ara? Si voleu fer-les extensibles al nostre estimat públic d'avui. Dèiem la setmana passada, no? Algú titulat Big Four of Trash o... Com ho podríem explicar?
Bueno, dèiem que actualment hi ha una gira que es diu The Big Four. Es tracta d'una gira amb els quatre grans grups de trash. Metallica, Megadeth, Anthrax i Slayer.
I Slayer.
Però si tirem enrere, fins l'any 80, ens trobem que ja vam fer una gira del mateix estil, que si no recordo malament, es deia de Big...
Big Four...
El Xavi, això.
The Big Four of Trash.
Exacte, The Big Four of Trash. És a dir, ja tenia un precedent...
Però és l'any 80...
Però en aquell moment no es coneixia.
En aquell moment arrencaven tota aquesta colla.
És a dir, l'estil naixia en aquell moment.
I es deien ja els Big Four of Trash, eh? I estaven arrencant, però bueno... Bé.
Doncs va, el temps els ha donat la raó, segueixen sent els quatre grans del gènere.
Totalment. Comentava també el Xavi que en el llarg de la carrera de Megadeth hi ha una dada curiosa, no, Xavi? Amb 25 anys que porten...
Sí, està oficialitzat que amb 25 anys en actiu de la banda han passat 20 membres oficials.
Oficials.
20 membres. O sigui, descomptem els que puguin anar en gires o això.
20 membres oficials en 25 anys de carrera.
O sigui, recordem que van tenir un parón, que suposo que aquests no es compten.
Sí, però cuidado,
25 anys en actiu...
Que són molts, Bueno, suposo que...
Bé, perquè el Dave Mustaine té un caràcter...
És un friqui, aquest.
Té un caràcter especial i...
I no el deuen aguantar ni gaire.
Així li va el tema.
Però bueno. En fi, dades...
Sempre músics de molt nivell, es rodegen.
Sí, això sí. Una altra dada curiosa afegir a la gran trajectòria dels Megadeth, tot sigui dit. Poden ser com siguin, però són un dels grans, com dèiem ara fa un momentet. Seguim. Què més? Exacte, això us volia comentar. Hi ha hagut aquesta última setmana una notícia que ha estat molt d'actualitat, que ha sigut els efectes de l'erupció volcànica, no? d'aquest volcà d'Islàndia, que ha generat tot un núvol de cendra que s'ha escampat per tota Europa. I el món del metal no n'ha quedat al marge, evidentment. Hi ha hagut uns quants grups, segurament són molts, no? Però en destaquem tres, que també s'han vist afectats per aquest fenomen. De fet, aquí ens diuen que ara mateix afecta a 23 països europeus. Ahí és nada, eh? I doncs hi ha hagut alguns grups que han hagut de suspendre part o la totalitat de les seves gires o festivals que tenien aquí a Europa per aquestes dates. Un exemple són els suecs Candlemass, que han hagut de cancel·lar la seva participació en el Rockburn Festival de Tilburg, Holanda, on pensaven celebrar el seu 25è aniversari amb un show especial on interpretarien al complet el seu primer disc, el Epicus Domicus Metallicus. Un altre exemple són els estadounidencs The Gates of Slumbers, i aquests l'assumpte és una mica més delicat, ja que han hagut de cancel·lar tots els concerts europeus que els hi quedaven pendents i estan resant a que el temps els acompanyi per poder arribar a Anglaterra, ja que el 26 d'abril, o sigui ja...
Dilluns que ve,
inicien una gira anglesa amb els Cathedral i els Church of Misery. Però tampoc se sap del cert a veure què faran. I ja per acabar destaquem els Paradise Lost, que han hagut de cancel·lar també el seu concert en el Mediterranean Metal Gathering 2010, que se celebrava a Malta, juntament amb altres grups com Nocturnally, Normanson o The Lesser Gods. Vull dir que... Tothom, qui més qui menys, ja ha sortit rebent. Evidentment, quan has d'agafar algun vol o alguna història, ja has de part. Més cosetes. Anem a parlar d'una bona notícia. Por fin, els Iron Maiden han estat premiats. El DVD de l'Iron Maiden Flight 666 ha estat declarat el guanyador en la categoria de DVD de música de l'any, en els Juno Awards, que són els premis canadencs equivalents als Grammy. Un dels grups que acompanyaven a Maiden a la nominació eren els canadencs Rush amb Snakes and Arrows Live. Un altre guanyador, però aquesta vegada en categoria de productor de l'any, ha sigut en Bob Rock, pel seu treball en el disc de Michael o Michel Bublé, jo diria que és Michael Bublé, per Crazy Love, però aquesta vegada com a productor, no com a músic. No sé si el Marc em feia una puntualització.
No em feia gràcia el nom de la cançó, bueno, del tour del Iron Maiden, que era 666.
El Flight 666. Flight també és vol, no? Suposo.
El vol del dimoni.
Mira, podríem lligar-ho amb la notícia que acabem de comentar dels avions i dels volcans i tot plegat.
Els Maiden que estan ara de gira.
Sí.
Estan de minigira pels Estats Units amb Dream Theater com a taloners.
És taloners, eh?
Sí, a més, a Dream Theater han buscat 5 concerts per ells sols, em sembla, a les ciutats del costat on estan, bueno, una virgueria d'aquestes que fan.
Sí, foten cada moguda, però és que veiem, és el que diu el Marc, amb uns taloners com aquests t'has de moure per nassos, perquè si no, malament, rai. Nois, anem amb més musiqueta i res, ens queden ja un parell de notícies, repassar els concerts i la fons de la Sílvia, però abans anem amb més música. Què hi posem, va?
Posarem Jelly Jam.
Molt bé.
És una de grup de gais? Em sembla el Xavi diu que no.
Sí,
que he tingut un problema tècnic.
No, em sembla que tenia alguna altra coseta. No, però sí, ens diu que sí. Anem amb Jelly Jam.
Doncs va, posarem en Jelly Jam.
Què podem dir del
Jelly Jam? Podria dir que és un supergrup també, d'aquests formats per membres de diferents bandes. Mm-hmm. I en aquest cas es tracta del guitarra dels King's X, guitarra d'un gran nivell, d'aquests que no deixa mai una nota de més. El bateria dels Dixie Drags, un bateria molt hàbil amb estils com el bluegrass, el rock, el soul, la fusió, també el rock, ha tocat en Kip Winger, i llavors, com no, el gran John Mayun de Dream Theater, un baixista admirat pels baixistes.
Consagrat, reconegut, i un tio incansable,
molt
treballador.
Sí, i escoltarem la cançó número 2 del primer disc, que és l'any 2002, que es diu Jelly Jam.
Molt bé. D'on som-hi?
El disc
es diu Jelly Jam, el disc també.
I la cançó es diu No Remedy.
Sí. No Remedy. Doncs apa, som-hi. Think out loud to myself.
Barbitúric, trenquem motlles.
Vinga, va, encarem ja la recta final d'aquest programa, l'últim quart d'hora, una miqueta més avui. Avui anem bé de temps, Sílvia, tindràs tot l'espai que vulguis per fer la teva secció, si no es torça res, que aquí no se sap mai. I anem acabant ja aquesta última secció de notícies d'avui. Us parlarem de dos personatges. El primer és el Ozzy Osbourne. Ja tenim tema pel seu tema, vaja. Tenim tota la informació ja del seu últim àlbum. L'editarà el pròxim 15 de juny a través de Epic Records. El disc es titula finalment Scream. Després de fer una votació entre els seus fans, van proposar dos noms, un era Scream i l'altre era Soul Suka. I van decidir doncs, que Scream era molt més idoni que no pas aquest segon. Scream ha estat gravat principalment en els mateixos estudis que l'Ozzy Osbourne té a Los Angeles i l'ha produït en Kevin Kurko i el mateix Ozzy Osbourne. Per gravar aquest disc doncs, ha comptat de nou amb la col·laboració del guitarrista Gus G, amb en Rob Blasco, amb en Nicholson de Rob Zombie al baix, amb en Tony Clufetos a la bateria i l'Adam Wakeman als teclats. Recordeu, el pròxim 15 de juny, per tots aquests fans de l'Ozzy, tenim nou disc a la venda, Scream. I anem ja a pel segon personatge i acabem ja la secció de notícies. No sé si aquí el Marc voldrà comentar alguna coseta.
No.
Us parlo del Andy Timmons, ex Danger Danger. I per què us parlem d'aquest senyor? Doncs perquè sembla ser que ens visita. No aquí a Barcelona concretament, però sí que passa per Espanya. L'Andy Timmons, el que va ser guitarrista dels Hard Rockers Danger Danger, ha anunciat tres dates en directe a Espanya pel mes que ve. Són les següents. El dia 18 de maig el tenim a Madrid, a la sala Ritmo i Compàs. El dia 19 de maig a les Palmes de Gran Canària, a la sala Paraninfo. I el dia 21 de maig a Múrcia, a la sala Gamma. Recordar que en Timmons no edita disc nou des de l'any 2006, quan va llançar Resolution. Vull dir que no sé si aportarà material nou o no, però val la pena anar-lo a veure. No sé si vols comentar res del Timmons.
No, és que jo aquest home l'he vist i és bastant impressionant.
Sí?
Explica, explica. És que és molt, molt tècnic, però el que té és feeling, realment.
És feeling.
Molt feeling.
Una mica com un Jeff Beck, per exemple?
Per exemple.
Per exemple, tant, potser... Salvant les comparacions.
Les distàncies i les èpoques, però sí, sí. És dels que quan toca una nota dius uf.
Canya, canya.
Sí.
Molt bé, doncs teniu alguna notícia? Teniu alguna novetat? Que a vegades em sorpreneu allò, preng, saps? Que dius, que jo no...
No, no.
Oi, Sílvia.
No, no.
Tu tampoc?
No.
Tu estàs esperant el bombasso aquest final del programa que... En sèrio? Que avui s'ensorra això, eh? Avui s'ensorra.
No, home, no.
Doncs vinga, anem a repassar ja els concerts que tenim per aquesta setmana. Poqueta cosa, aquí a Sant Feliu no hi ha activitats. Suposo que s'han agafat una mica de descans. De cara a la setmana que ve sí que hi ha moguda, però aquesta setmana, no ho sé, s'ho deuen agafar com a dia de descans personal perquè aquesta gent no para i nosaltres que ens n'alegrem. Però sí que tenim un concert a destacar. Aquest diumenge, el dia 25 d'abril, a Barcelona, a la Sala Salamandra, una altra vegada, no sé per què hi posen Barcelona, si no és veritat, és a l'Hospitalet de Llobregat, Sala Salamandra, i tenim els Hit, més els The Poodles i els Treat, per aquells amants del hard i el punk, ja ho sabeu. Sala Salamandra, 25 d'abril de 2010. I fins aquí la secció d'agenda i de concerts d'avui. Anem a acabar-la amb més musiqueta, si us sembla. Ara sí que ve la peça que em sembla que tocava abans. No sé què ha passat abans, però hi ha hagut aquí un petit merder.
Com us passeu?
Com us passeu? És que en el Xavi l'explotem, pobret. Pobret, això que està així mig convalescent. I el tio, hòstia. Què tenim, va, què tenim? Som-hi.
Bueno, doncs veig que el Xavi no ho diu, ho dic jo.
Ui, quin pique!
Bueno, estrenarem un grup nou aquí al programa, que es diu Xtreme, un grup que va passar sense pena ni glòria en el seu moment, es va fer conèixer per una cançoneta tova, una balada.
More Than Words.
Que tothom la coneixia, la sí. cantava, se sentia tot arreu, però és que darrere d'aquesta cançó hi ha uns 5 discos d'estudi molt bons i que ningú els hi ha fet cas. I és el que a mi realment em sap greu, doncs, que un grup passi per una cançoneta quan realment a darrere té un capat de música de,
doncs
de
per
pes.
Això, per això hi ha programes com Barbitúric, per descobrir coses que...
I bé, posarem un tema que es diu Coop is Dead, del tercer disc de la banda, un disc que es deia The Thights to Every Story, un disc que és una barreja entre rock i rock progressiu, té cançons així llargues, amb desenvolupaments... I a la cançó que posem d'aquest disc la posem però en directe des de l'any 94 des del Donington Park del concert Monsters of Rock.
Sí, m'agrada, sí, m'agrada. És on es demostra la qualitat dels grups. Doncs vinga, som-hi. Your booty! Wow!
La teva iaia escolta Led Zeppelin? El teu gos es fot a saltar quan sona Dream Theater? La teva germana ha deixat la Super Pop i la Britney Spears pel Metal Hammer i els Iron Maiden? Això vol dir que els teus pares han confós les aspirines amb el barbitúric 200. Vigileu amb les contraindicacions. A fons. Senyors, això s'ensorra, eh? Jo no sé
però
què
sí, va. Però gairebé estava ballant sobre la taula.
Sí, segur.
Estava fent una coreografia
tot. Tot s'ensorra avui. Per allà a Itàlia em sembla que també s'ensorra algú i aquí poc em falta. Bueno, doncs res, arrenquem la secció de fons d'avui. Amb qui?
Amb Baba.
No amb Baba.
Amb Baba també.
Sí, amb Baba. Amb Abba. Endavant, Silvia.
El disc és del 1976 i és Arrival. El segell discogràfic és Polydor, la producció és de Benny Andersson i Bjorn Ulvaeus.
No podien ser d'un altre lloc, vull dir.
No. I espereu la direcció artística. Ola Lager i Rune Söderqvist.
Ola Lager?
Sí.
Vols dir que això no... No van dir ell? Hola, Lager. I el tio es diu Lager, de veritat? O...
No sé.
Bueno, és igual.
La nacionalitat és de Suècia i la duració, que són 10 cançons, de 33 minuts i 32 segons.
Que ja n'hi ha prou, no? Tira.
Doncs cap al 1976, Abba havia aconseguit escapar de l'estigma mortal que havia afectat a tots els guanyadors del Festival d'Eurovisió que no eren anglesos. Bueno, he tornat a dir una paraula que potser Eurovisió... Abba...
Bueno, no, sí, ja, són una icona del Festival d'Eurovisió. Vull dir... Bueno, obviarem o passarem per alt aquest paràgraf.
A més, doncs, la seva trajectòria d'èxit havia deixat palès que tenien el ganxo comercial necessari per continuar i estendre la seva conquesta musical d'Europa al mercat dels Estats Units. Arrival va ser el seu quart àlbum llançat a Anglaterra i el segon de 8 discos consecutius que van coronar les llistes angleses. La millor cançó és l'Alegre Dancing Queen,
que és la que està sonant ara,
número 1 tant a Anglaterra com als Estats Units.
Bueno, i sonant a milions de discoteques de l'època i encara en alguna.
Sí, actualment, com tu dius, ara fa 30 anys, es pot dir que aquesta cançó s'ha convertit en un himne gay.
Toma. Doncs molt bé, molt bé. Està molt bé. Què més podem dir d'aquest àlbum tan maco?
La cançó Knowing Me, Knowing You tenia uns tocs melòdics que cada vegada més es van anar convertint en un signe identificatiu del grup. D'altra banda, però, hi havia crítics que van dir que When I Kissed the Teacher i Dum Dum Diddle seguien tenint molts elements típics de les cançons eurovisives.
Com has dit? Dum Dum Diddle?
Sí.
No, és que em fan gràcia els títols. Mira, no sé, entre que és una icona gay i els títols que m'hi foten, fa una mica de por, eh? Tot sigui dit. Això és de l'any, què?
76.
Marc?
Un gran any, eh?
Sí, sí.
Un gran any, eh? Ja veus quins discos traien, eh?
Molt gran, eh?
Sílvia, què més podríem dir d'aquest disc?
Doncs si voleu us dic les cançons,
sí,
o no cal?
Sí, tant. Digues, digues.
Doncs When I Kissed the Teacher, Dancing Queen, My Love, My Life, Dum Dum Diddle, Knowing Me i Knowing You, que és la que acabem
que
de posar. Ara. Money, 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 That's Me, Why Did I Have to Be Me, Tiger i Arrival.
Molt bé. Nois, ens atrevim a posar alguna nota o alguna coseta? Jo no ho sé, eh? Jo no ho sé. El Marc es toca el nas. Jo m'ho estic pensant. Xavi, tu t'atreveixes o què? També surt a mi, eh?
Em sembla que no.
És que no ho sé.
Bueno, home, pensa en les sueques i aquestes coses.
Ah, això que és un 9 i mig, 10.
No, ara en sèrio, va. Sílvia, va, arranca tu. Avui arranques tu, va, vinga.
Va, doncs potser representen una icona, ens agradi o no.
Sí, amb això tens raó.
Un 7.
Bueno, molt bé. Xavi?
Jo els hi poso un 6. Però no per ells, sinó pel tipus de música que toquen, que la trobo bastant simple.
Tu de cara a la part tècnica. Això m'agrada, la part tècnica.
Ells molt bé, perquè dintre d'aquest estil han sigut els reis.
Home, sí que té mèrit que sent un grup d'Eurovisió, perquè van debutar a Eurovisió i s'hi van presentar no sé quants cops, arribessin fins on van arribar, perquè últimament visto lo visto tela, eh? Marc.
Un 6 també.
Un 6 també?
Perquè penso que és això, entre el que són, ho fan bé.
Bueno, doncs...
Hi ha que fan molta pena, aquests canten bé i...
Pena, penar.
I encara són els gimnasos i discoteques.
Penar se foten alguns. Bueno, en fi, doncs sembla ser que la mitjana es quedarà amb un 6, un 6 i pico, perquè jo també li anava a posar un 6 peladet. I bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més o el disc ja cau pel seu propi pes. Anem amb la frase de la setmana que ve, Sílvia.
Sí, que és una miqueta llarga.
Ja sé qui és.
El Marc ja sap qui és. Em sembla que tots ens ho pensem. Canvi radical, eh? Perquè això d'avui ha sigut un parèntesis. Sílvia, som-hi.
Esa era la idea. Un àlbum instrumental, excepto por un único tema vocal. Y con Captain Beefheart como cantante.
Això és una pista.
¿Por qué lo haces? ¿Por qué le haces perder su precioso tiempo a Estados Unidos? Gilipollas.
Això és una altra pista.
Del 1969.
El 1969. Doncs bé.
El meu any.
El teu any, sí, sí, les ganes. Doncs bueno, amb els Abba de fons sonant a tot ritme, doncs us diem adeu, quan queden 2 minutets per les 10. Us deixeu amb aquest Knowing Me, Knowing You, i us emplacem dimarts que ve a les 9 puntuals, com sempre, que no juga el Barça, i aquesta vegada sí que us esperem a tots. Nois, bona nit, gràcies per ser aquí una vegada més.
Bona nit.
I fins la setmana que ve. Adeu.